Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Que sea amb tio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea amb tio Xixona.
Amb tio Xixona.
Turrón, turrón.
Aquest diumenge 13 de desembre a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà en directe la Missa d'Acció de Gràcies pel Ministeri del Cardenal Lluís Martínez Sistac a Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge 13 de desembre a les 5 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Avui el nostre espai d'anàlisi de l'actualitat fixa la mirada per primera vegada en aquesta campanya en candidats dels partits polítics que es presenten a les circumscripcions catalanes a aquestes eleccions, les generals, el Congrés i el Senat del 20 de desembre. Avui la força política protagonista és En Comú Podem, que és una plataforma d'esquerres formada per Podem a Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Equo, amb l'objectiu de superar allò que alguns diuen que és el fantasma de Catalunya Sí que es Pot, que va tenir un resultat el 27 de setembre a Catalunya per sota de les seves aspiracions. En Comú Podem aspira a aconseguir un molt bon resultat aquí per ajudar la formació Podemos, liderada per Pablo Iglesias a nivell estatal, a tenir el millor resultat possible en aquestes eleccions i eixamplar la majoria d'esquerres a Madrid. Ens visita per parlar d'En Comú Podem Marta Sivina, que és la número 2 per Barcelona d'aquesta formació. És una activista, infermera quirúrgica i fundadora i editora de la revista Café amb Llet, on destaca per la seva denúncia del que qualifica d'opacitat sanitària. Café amb Llet ha estat investigant el destí dels diners públics que rep la Corporació de Salut Selva Maresme per la gestió dels hospitals de la zona. És una de les accions que ha dut a terme la candidata número 2 que avui ens acompanya en el mirador de l'actualitat. Hem de dir també que el cap de llista per Barcelona és l'historiador Xavier Domènech. No ens ha pogut acompanyar, però sí que tenim avui la número 2 d'En Comú Podem, Marta Sivina. Bona tarda, Marta Sivina, benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Ens deia vostè abans de començar aquesta estona de diàleg que és la primera vegada per a vostè que viu una situació així, una campanya electoral formant part d'una llista. Com doncs, ho viu, això?
Doncs sí, és per mi la primera vegada que formo part d'una història així i bé, de moment ho visc amb molta il·lusió, amb molta empenta, però també he de dir que és un ritme realment esgotador, perquè tens doncs, moltes entrevistes, molts actes, i hi ha una agenda molt plena, però molt contenta i amb moltes ganes de seguir així i de donar-ho tot.
Ens acompanya també Sixto Cadenes, un dels col·laboradors habituals aquesta temporada del programa. Ell és membre vocal de la Junta de Societat Civil Catalana. Senyor Sixto Cadenes, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
Gràcies per haver vingut també a acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Com li va sorgir la idea, senyora Marta Sivina, de formar part d'unes llistes com les de Podem, unes llistes d'esquerres, dintre del seu compromís, també com a activista social?
Bueno, una mica era seguir el camí que ja estava duent a terme des d'anys enrere, no? També jo vinc una mica del 15M, o em comença així el tema activista des del 15M, després també molta lluita a través de la revista, com molt bé deies, a través del Que fem llet, vam fer tota la investigació i vam trobar justament moltes irregularitats en la gestió sanitària, del nostre sistema sanitari, i d'aquí una mica coneguent a la gent que es movia doncs, en Barcelona en Comú i en aquest propòsit de fer aquesta candidatura, se'm va proposar i he de dir que vaig pensar-m'ho detingudament i molt seriosament, però es posava al davant meu aquesta eina, una eina més. Vaig tenir la revista, una connexió a internet i vaig fer coses. Em va semblar que tenir aquesta eina em donava la possibilitat de seguir en aquest camí de lluita per canviar les coses, perquè tal com estan ara, a mi no m'agraden.
És important també tenir present que calen polítics joves. Vostè és jove, també.
Potser, sí, sóc jove, no ho sé, no, tinc 42. No sé si em considero jove i em sento
sí,
jove.
I tant que sí, sí, sí. És de generació de polítics joves. Sí. Hi ha de més joves encara, però no predominen, precisament, els més joves de 45, per posar un llistó. Bé, doncs, com a política jove d'edat i jove també en l'experiència, com afronta vostè i, sobretot, com afronta la seva formació en Comú Podem, que surt fins i tot guanyadora en algunes enquestes a Catalunya, aquests comicis del 20 de desembre?
Sí que és cert que surt com a guanyadora i nosaltres, a més de que les enquestes surti com a guanyadora, anem amb aquest esperit, perquè pensem que portem unes propostes i tenim uns eixos principals en la campanya que poden donar-nos com a guanyadors perquè estan molt centrats, sobretot, en el blindatge de drets socials, en fer unes polítiques al servei de les persones i no pas al servei d'unes elites, o els partits polítics ara entenc que estan més per fer política al servei d'unes elites o d'unes grans multinacionals o banca, que no pas tenint en compte la problemàtica que hi ha real als carrers i de serveis socials. Per tant, el nostre propòsit, i anem el 20 de desembre amb aquest eix principal, que és el blindatge de drets socials. També anem amb un altre eix principal, que és el de portar el referèndum. Nosaltres som l'única candidatura aquí a Catalunya que porta el dret a decidir a Madrid. I l'altre eix que també portem és recau en la radicalitat democràtica. Volem acabar d'una vegada per totes amb tot el tema de corrupció, de portes giratòries, i aquests grans trets i resumits són els nostres eixos principals de campanya.
Tenim aquí el manifest d'En Comú Podem amb una sèrie de punts, els més importants els comentava vostè ara, sobre el dret a decidir. Precisament en les últimes hores Pablo Iglesias ha dit que es compromet, si guanya les eleccions i governa, a convocar en el primer any de mandat un referèndum, ell defensant l'opció contrària a la independència. Des d'En Comú Podem, què hi diuen? Perquè vostès tampoc es defineixen com una formació independentista, però tampoc diuen en bloc no. Són una miqueta oberts a totes les sensibilitats.
Bé, la nostra candidatura està formada bàsicament per gent que venim de la ciutadania, de l'activisme, també alguna gent que ve de la política, dels quals ens recolzem amb la seva expertesa també, però som gent diversa, amb diferents maneres de pensar. Alguns estem més afins al tema independència, altres no tant, però en qualsevol cas som una barreja d'inquietuds i som una barreja de desitjos. Sí que és cert que el senyor Pablo Iglesias ha dit que estava per un referèndum, però no crec que sigui cert que hagi dit que ell no és independentista. Ell ha dit que està pel dret a decidir, pel que decideixin com volen els catalans i les catalanes que sigui Catalunya, i ha deixat obert doncs, que vol fer un referèndum i que, de fet, el porten al programa i que, de fet, crec que és l'única formació política que el defensa i que no té el recolzament de les altres.
Mm-hmm. Vol fer alguna qüestió sobre això, senyor Cadenes, sobre el tema del dret a decidir o sobre el que pot fer Podem en aquestes eleccions, una formació nova que previsiblement traurà representació al Congrés i al Senat per primera vegada.
Això de que no va bé.
No va en aquests últims 4 anys, volem dir. Sí.
Un altre nom, però bé, ja n'hi ha gent aquí que, evidentment, porten anys a la política també, o sigui que... per tant, des d'Iniciativa, per exemple, vull dir que de Nova, doncs té, sí que és veritat, potser sí, no? Vostè potser és així, Nova, en aquestes activitats.
I no? Podem, però, en tot cas, com a partit, sí.
Però bueno, vull dir que també que li donen guanyadora, doncs, és una qüestió que s'ha d'agafar com s'ha d'agafar, perquè les autonòmiques també donaven a Catalunya Sí que es Pot, que diguéssim seguiria la marca que tenia en les autonòmiques aquesta agrupació. I després va sortir un resultat bastant pitjor del que els plantejaven, no? Bueno, en aquest sentit vull dir que jo desitjo que tingui vostè molta sort, en la seva dinàmica. Però el que sí que em preocuparia, i volia parlar, simplement, perquè és una qüestió que, evidentment, estem defensant també des de Societat Cívica Catalana, precisament, això del dret a decidir. El dret a decidir no existeix com tal dret. I això no ho dic jo, ho diu responsables i gent... que coneix molt bé el dret i...
Parlant de que vostè, no perdó, dret, hi ha un dret. El dret a decidir sobre la independència, no?
No, clar, no, però és que és curiós perquè fins i tot el Partit Socialista es va baixar, diguéssim, d'aquest camí del dret a decidir, que va ser una aposta que es va fer en el seu moment precisament per emmascarar alguna cosa que no és possible. Vull dir, el referèndum existeix i està regulat a la Constitució i està per al que està. No? I en l'estat de dret no existeix el dret a decidir, però ni aquí ni en la legislació internacional. Per tant, agafar-se ara, una altra vegada, i vostès al dret a decidir, em sembla una errada molt important. No sé com des d'Espanya el senyor Pablo Iglesias articularà tot això, perquè estem pensant que estem per al govern d'Espanya, i per tant, a veure com l'explica la resta dels espanyols, que ell estaria per un trencament, diguéssim, del propi país, no? És molt difícil d'explicar això. Jo que penso que és una errada important, no? Perquè una qüestió és que els ciutadans ja decideixen en les eleccions. El dia 20 de desembre decidiran qual serà el seu govern, quals seran els seus representants per formar govern, igual que van decidir el dia 27 de setembre, no? Vull dir que...
Bé, doncs sobre això, sí, què hi diu vostè? Sobre això de que no existeix cap...
Jo primer voldria fer un apunt sobre el que parlava de Catalunya Sí que es Pot, perquè Catalunya Sí que es Pot es va presentar a les passades eleccions del 27 de setembre, però en Comú Podem no és ben bé Catalunya Sí que es Pot. En Comú Podem s'hi sumen altres actors, com són Barcelona en Comú, com són els comuns de Terrassa, els comuns de Tarragona, Comú de Lleida... Per tant, estem parlant que ja hi ha diferents actors que estan formant part d'aquesta confluència, precisament també actors que estan demostrant una solvència en política, estem parlant de Barcelona en Comú, on Ada Colau ha guanyat les eleccions municipals i on està demostrant que està portant el seu mandat a Barcelona d'una manera, amb una trajectòria, està fent el que està dient. Per tant, jo vull remarcar aquesta diferència entre Catalunya Sí que es Pot i En Comú Podem. Sobre el que vostè diu que el dret a decidir és un engany, d'entrada li he de dir que quan vostè m'ho ha dit així d'aquesta manera m'ha sobtat moltíssim. Jo penso que el dret a decidir d'una persona no és cap engany. Tothom té dret a decidir i a decidir el que vulgui, i penso que les persones, la ciutadania, si no estan d'acord amb com es fan les coses, són elles les que les han de canviar.
Per això li preguntava al senyor Cadenes sobre el que suposàvem que es referia sobretot al tema de la independència. Dret a decidir és la mateixa democràcia, no? Tots decidim cada 4 anys o cada 3 anys o cada 2.
Jo penso, penso que fins i tot coses com la Constitució, que no es podia canviar de cap manera, en qüestió d'una nit es reuneixen PP i PSOE i la canvien tal com ells volen, sense preguntar a la ciutadania si estan d'acord.
És que sí que es pot, com diu el seu lema, sí que es pot canviar la Constitució.
És que el que va dir que no es podia canviar la Constitució, penso que no parlava en aquests termes exactament, perquè efectivament la Constitució és un instrument jurídic que en si mateix inclueix precisament la seva reforma. Fins i tot, fixeu bé, que la pot reformar totalment. El que passa és que regula com s'ha de reformar aquesta Constitució, perquè això és el dret. són les democràcies modernes i occidentals, és important que el dret tingui també la seva finalitat, no? Precisament per garantir la democràcia i els drets dels ciutadans. No?
Bé, perdoni, senyor Cadenes, per no allargar-nos amb un sol tema i repassar-ne d'altres, em sembla que en aquest punt de discrepància que li ha plantejat a la senyora Marta Sivina un ciutadà, perquè d'això és el que pretenem una mica ser també veu ciutadana per als candidats dels partits polítics, anem a altres temes. En tot cas, per tancar aquesta qüestió, en Comú Podem defensa el dret a decidir, com també la té una mica en el seu ideari Esquerra Unida a nivell estatal i Podem també a nivell espanyol. Per tant, acceptant la pluralitat, que es pugui votar si la majoria dels catalans volen sobre la seva pertinença o no a Espanya.
Anem a construir un referèndum, i es pot fer, i és el que anem a fer.
I vostès creuen que es pot fer sense canviar la Constitució, com diu el senyor Pablo Iglesias?
Es pot fer sense canviar la Constitució. Es pot fer si hi ha una majoria de gent que ho vota, i això ho veurem el 20 de desembre a les urnes, i amb la remuntada que portem, doncs...
Bé, ara comentarem, efectivament, de l'evolució de les enquestes i dels possibles escenaris que hi pot haver. Parlem, recordem-ho, amb Marta Sivina, número 2 d'En Comú Podem a les llistes per Barcelona en aquestes eleccions del 20 de desembre. També ens acompanya el vocal de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Evidentment, les formacions estan incorporant persones independents, potser més que en altres convocatòries electorals. Creu que és una bona notícia per a la política, casos com el de vostè o altres candidats a Catalunya?
Que s'incorporin persones independents? Totalment. Penso que quanta més gent s'incorpori, inclús de gent que no vingui pròpiament de la política i que hi tingui molt a dir, sobretot gent que li passin, que visqui la realitat del dia a dia. Jo sóc infermera, m'ha tocat de ple tot el tema de retallades, les infermeres tenim el sou congelat des del 2007, a banda d'això veiem en quines situacions arriben els malalts, estem al cas de tot el tema de les llistes d'espera, estem al cas de tot el que ha passat, de tot el que les polítiques del senyor Boi Ruiz han fet en matèria de sanitat, per exemple, i penso que és molt important que aquestes veus que vivim en primera persona, la realitat, que ens trobem en primera persona, com ens han retallat els drets socials, diguem la nostra, aportem propostes i lluitem per canviar-ho.
Bé, si repassem alguns punts del programa d'En Comú Podem i algunes qüestions que interessen molt als ciutadans, és evident que s'ha de valorar la gestió del govern espanyol d'aquests últims anys i tot el que ha estat la vida parlamentària al Congrés i al Senat, i evidentment aquesta gestió ha estat molt marcada per la crisi econòmica, 7 anys de crisi, amb unes polítiques que ha intentat posar en marxa el govern espanyol per crear ocupació, reforma laboral, reformes fiscals... Han estat 7 anys de crisi en què, segons vostès, s'ha fet habitual l'ofensiva dels poders econòmics contra aquestes àrees que vostè esmentava, la sanitat, l'educació, el dret a l'habitatge i una feina digna. Què proposa Podem com a alternatives, si creuen vostès que hi ha alternatives per lluitar contra aquesta crisi sense les polítiques que s'han fet aquests 4 anys?
D'alternatives n'hi ha, i moltes. El problema aquí és que el govern el que ha prioritzat aquest temps és el que deia abans. S'ha prioritzat afavorir a les grans elites i a les grans multinacionals i deixar de banda la ciutadania. Poso un exemple molt clar i penso que serà prou entenedor. S'ha decidit rescatar la banca en comptes d'invertir en dret a la sanitat, en dret a l'educació. Pensem que s'ha donat a banca, dels diners nostres, de les nostres butxaques, s'ha rescatat a la banca amb 61.000 milions d'euros, dels quals el president Rajoy va dir que es podrien anar recuperant i no només que s'ha recuperat un 4,3% d'aquests 61.000 milions d'euros. I els altres, sembla ser que ja ens diuen que els podem donar per perduts. Si tots aquests diners hi són, per tant, és una qüestió de prioritats, és una qüestió de portar-los on hi ha les necessitats, i és una qüestió de canviar el xip, de fer polítiques per la gent i no fer polítiques pels poderosos. Penso que es pot resumir d'aquesta manera.
Creu vostè, senyor Cadenes, que les polítiques del govern espanyol es poden justificar dient que no hi havia més remei, o com les veus? O creu que en la línia del que proposen formacions com ara En Comú Podem es poden replantejar o reorientar?
Bé, jo crec que lo que sí que és clar és que la recuperació econòmica hi és, no? No ho dic jo, ho diuen tots els indicadors, no? I, per tant, una altra cosa és que és veritat, i això és cert, que no ha arribat, diguéssim, al ciutadà, diguem, estem parlant ara de la macroeconomia i, per tant, perquè és com funciona.
Encara hi ha més de 4 milions d'aturats.
Si ho ha fet bé o malament, home, doncs penso que haurà fet coses bé i coses no tan bé, probablement, no? Però és evident que nosaltres estem en Europa i tenim que complir algunes condicions que no eren fàcils, no? I que per tant, ens han fet passar i patir molt els ciutadans, no? Això és cert. Quan es parla del rescat de la banca, també hi ha matisos en aquest sentit, perquè, clar, són grans titulars que queden molt bé. Hem rescatat a la banca, no? Home, el sistema financer i el sistema bancari és important en tot el, diguéssim, entramat econòmic. I, per tant, era necessari també, diguéssim, que aquest sistema bancari no trenquessi de tal manera que les conseqüències haguessin sigut molt pitjor de les que hem patit, no? Per tant, bé, i aquests diners, l'important és que tinguin la capacitat de que retornin, perquè, efectivament, inicialment s'adonaven aquests diners perquè després siguessin retornats. No? I penso que, bueno, s'ha de veure si és possible. Per tant, no sé si ho ha fet bé o malament. El que sí que és veritat és que altres països com Grècia no van fer exactament el mateix, van tenir polítiques diferents que les van portar precisament a una situació absolutament, en fi, lamentable, no? Que és la que es troben ara. I per tant, bueno, jo no sé si es pot fer millor o pitjor, però el que sí que estic segur és que el que no es pot fer són polítiques de l'estil que van fer a Grècia, que van una mica en la línia del que alguns de vostès plantegen, com vostè ha dit, que són molts i són diferents.
El que passa que la situació a Grècia és completament diferent a la que tenim aquí. A més, Grècia estava sola, va ser completament matxacada per la troika. Va estar en un carreró sense sortida.
És que Grècia va ser intervinguda per Europa. Sí. És que no és el mateix, efectivament.
Digui, sí.
No, el que comentava del tema de rescat de banca, penso que el que s'ha de fer i no es fa, no hi ha la voluntat per exemple, del PP, és un mur, és una paret, no hi ha la voluntat de tornar aquests diners. La ciutadania reclamem, a més, que es faci una auditoria ciutadana del deute, com diu la paraula, que els ciutadans analitzem bé què cal pagar del deute i què no, i això no s'està fent cap proposta per part del govern d'analitzar-ho bé i veure quines partides poden ser impagades i quines no. Per tant, penso que això mereix un debat molt profund i penso que aquests diners que s'han destinat tant a banca s'han de destinar a serveis socials, però sí o sí, perquè hi són.
Per cert, senyora Marta Sibina, què diuen vostès des d'en Comú Podem quan els pregunten per Grècia, per la proximitat que vostès havien mostrat amb Syriza, aquesta formació que no se n'ha sortit prou bé, tot i que ha guanyat dues convocatòries electorals en el seu intent de treure Grècia del pou econòmic?
Una mica el que he dit ara fa un moment. Grècia, la situació que ha tingut és diferent a la nostra, perquè ella s'ha trobat sola davant...
El suport no vol dir fer el mateix aquí, diguéssim.
No vol dir fer el mateix aquí. Aquí passa, a més, nosaltres no estem sols, tindrem moltes més aliances en tot l'Estat i molta més gent que està intentant reconduir tot el problema. Vull dir, lo de Grècia per mi ha sigut una cosa posada en un carreró sense sortida, atrapada. A més, hi ha hagut la voluntat per part d'Europa, per part de la troika, perquè quedés en aquest carreró sense sortida i per dir a la resta dels pobles del sud d'Europa, ep, alerta, si no feu cas de les nostres polítiques de la troika, acabareu com Grècia. Vull dir, ha sigut una operació bastant orquestrada o molt orquestrada per portar-los en aquest carrer sense sortida i, sincerament, penso que han fet el que han pogut. S'hauria d'haver fet d'una manera diferent. En qualsevol cas, la nostra situació no és la mateixa.
Avui parlem amb Marta Sibina, la número 2 de la formació En Comú Podem a la circumscripció de Barcelona. Vostès es defineixen com una força política que vol tornar a fer confluir els moviments socials i ciutadans amb les forces polítiques. Cal un esforç d'acostament entre els dirigents polítics, els partits, les institucions i els ciutadans. Es manté aquella crisi de la qual portem parlant molts anys, no? Crisi de confiança o de distanciament. Com ho volen resoldre, això, vostès?
Totalment. Això ja ho va diagnosticar molt clarament el 15M. El 15M que va dir, no ens representen. I com que no ens representen, va sortir la ciutadania en massa a les places, als carrers, a dir això i a organitzar-se per trobar una manera que sí que es trobessin representats, la ciutadania. Ens vam començar a volcar en marees, vam volcar-nos més amb la pa, vam trobar aquesta eina per representar-nos davant les institucions. Els poders ja tenien aquesta eina per representar-se davant les institucions, que són els lobbies, són auditories mega consultores com PricewaterhouseCoopers. La ciutadania es va organitzar d'aquesta manera. Ara toca seguir aquest fil i no només estar organitzats davant les institucions, sinó dins les institucions. Per tant, és seguir aquest fil ciutadà, aquest fil de lluita ciutadana, que a més ja ha demostrat que pot fer coses i que pot guanyar en política i que pot portar programes polítics, com s'ha demostrat en el municipalisme. Hem guanyat alcaldies com molt importants d'aquí de l'Estat espanyol, com Madrid, com Barcelona, a Galícia, està demostrat que la ciutadania pot estar davant, dins, i ha d'estar davant i dins.
Clar, perquè l'eina de la democràcia no l'hem perduda en aquests 40 anys. Tenim aquesta eina, també tenim la del carrer, la de la protesta, legítima, sempre que es faci pacíficament, sí. però la democràcia la tenim també, és a dir, que això de no ens representen, bé, entre tots podem aconseguir que ens representin si votem.
Tenim una democràcia entre cometes, perquè...
Creuen que és millorable.
La paraula, molta gent, sobretot els polítics que governen, es posen a la boca la paraula democràcia, s'omplen la boca de paraula democràcia, quan aquesta paraula democràcia de la que parlen està ben buida. Per exemple, com pot ser que en qüestions tan importants i que no volen parlar-ne gens en els mitjans, com és el tractat de comerç que volen firmar entre Estats Units i Europa, PP, Ciutadans, PSOE, estan tots d'acord en què la ciutadania no opini sobre això, sobre fer un referèndum si convé, quan aquest tractat ens tallarà per sempre, bueno, d'una manera, ens farà retrocedir a l'edat mitjana, tota aquesta democràcia. A sobre de que ja és buida la paraula democràcia, a sobre estan doncs, molt en contra de fer política i d'omplir-la de contingut. Nosaltres volem omplir, volem fer una democràcia de veritat, una democràcia real. Ara no ho és.
Entre els canvis que vostès proposarien, ara no podem entrar en tots els detalls, però llistes obertes, per exemple...
Nosaltres proposem molts canvis, però els més importants, sí, llistes obertes, jo penso que els més importants radiquen sobretot amb el que deia abans, amb el tema de fiscalitat, amb el tema de que tan senzill com que els més rics, les fortunes, paguin més impostos, que ara són els que en paguen menys, i es deixi de matxacar, per exemple, el petit empresari o els autònoms, que són els que en paguen més. Això seria, per exemple, una cosa molt de calaix i que no s'està fent ara. Perquè una multinacional o perquè un poderós pot evadir impostos? Hem d'acabar amb les SICAPs, per exemple, tan senzill com això, perquè és així. El que ha d'estar més beneficiat, i a més per una qüestió de promoure l'economia, de promoure el consum. Si no promovem o si no ajudem els petits i mitjanes empreses, a la gent treballadora, que no tingui, que no li arribi una mica de diners, això no es mourà, vull dir.
Senyor Cadenes, vol comentar alguna cosa sobre això?
Sí, home, hi ha una cosa molt important, no? Perquè aquí es parla de que no hi ha democràcia o que la democràcia està buida i tal, i és a dir, tothom s'apropia de la paraula democràcia, i a mi em sembla una errada per tothom, perquè estem en un país democràtic, afortunadament, i és una democràcia perfecta, diguéssim.
No,
una altra qüestió, si no confondeix...
No estic gens d'acord.
Que és millorable.
No és una democràcia perfecta.
Són millorables, no. Probablement... Perdoni.
Sí, perdoni. Breu moment, disculpi.
Dic que serà millorable qüestions, evidentment, de participació però parlar de democràcia en termes, diguéssim, filosòfics, estem en una democràcia, en una de les democràcies més modernes del món occidental. I, per tant, home, i a més, vostès parlen d'una democràcia buida per diguéssim, omplir-la, no?, de la seva democràcia, segon vostè, que també s'apropien de la ciutadania. Vostès pensen que el ciutadà no està representat. Escolti, les eleccions, vostè ho ha dit ben clar, han guanyat alcaldies, però no perquè hagin guanyat el recolzament dels ciutadans.
Han fet aliances.
Madrid no? per dir un exemple, no va ser recolzada l'alcaldessa per la majoria dels ciutadans de Madrid, no? I ahir va ser democràcia, perquè es va votar i es va votar com es vota en democràcia, amb l'estat de dret, no? O sigui, hi ha unes eleccions reglades i regulades. Per tant, home, no diguem això, que no és democràcia, que no estem en democràcia, estem en democràcia. Pot agradar-li a algú que les polítiques que es facin siguin millorables o no? Això ja estarem d'acord, que de millorar coses i tal. Però bé,
trenquem
el que tenim, sí. Que és una democràcia molt important que fa que Espanya tingui ara mateix els millors anys que ha viscut de pau i tranquil·litat, no?
A vostè li sembla que tenim democràcia, o que tenim aquesta democràcia perfecta, quan, per exemple, des del govern del PP el que fa és catalogar els ciutadans, amb ciutadans de primera i ciutadans de segona...
Això vostè ho diu, però...
No ho dic, en matèria sanitària.
Ah, vostè ho diu, que això és en matèria sanitària. Això vostè diu... Segur.
Es van treure 800.000 targetes sanitàries a immigrants, es van treure...
Això són polítiques... Escolti,
no, això és democràcia buida.
Jo crec que la democràcia és una altra qüestió.
Això és democràcia buida.
Vostè parla de polítiques, i ahir podríem estar d'acord fins i tot en algunes qüestions.
La democràcia és un plena fent polítiques per la gent.
Parlem de sistema... democràtic, si us plau, no perquè si no donem la sensació de que estem en una república bananera. I no,
no
és així.
No.
Tenim una democràcia. Les polítiques que es fan en democràcia poden estar d'acord o poden no estar-ho, no? Però això sí que
les polítiques, dir, les polítiques que es fan en democràcia...
És un sistema democràtic,
les
sisplau, no, home, tenim un estat de dret, una democràcia, i estem homologats als països més moderns del món occidental.
No estic.
Això és una realitat.
Han quedat clares les dues visions, això està clar.
Discrepo totalment. Però
estem segurs que en Comú Podemos a nivell estatal i aquí sí. Les formacions que formen part, si treuen molt pocs vots, també democràticament ho acceptaran, igual que si en treuen molts.
I tant, acceptarem el resultat que traiem, però com que traurem molts vots, perquè ja... guanyarem, doncs
molt bé.
Estem...
Aquest optimisme és bo que el tinguin els candidats, també.
Estem optimistes i estem convençuts que així serà.
El temps ens tira a sobre, però bé, em sembla que ha quedat clar la discrepància, però també ha quedat clar el... Sí, la veritat és que passa molt ràpid. Però vaja, encara podem tractar un parell de qüestions més. Una és sobre les aliances, que ens agradarà molt que la número 2 d'En Comú Podem a Catalunya, Marta Sibina, ens expliqui quines possibles aliances veu si, com sembla, no hi haurà cap partit amb majoria suficient per governar en solitari, ni el PP, ni el PSOE, ni Ciutadans, ni Podemos. Quina prioritat donen vostès a possibles aliances amb el PSOE, amb Ciutadans,
un tripartit? Jo penso que aquesta pregunta l'haurem d'agafar molt amb pinces i l'haurem d'esperar a veure què passa el 20 de desembre, perquè certament hi ha un tant per cent molt elevat de gent que està indecisa i penso que Podemos, en el conjunt de l'estat espanyol, donarà la gran sorpresa i considero de molta prudència no dir quines aliances, perquè a més, si ara m'he d'imaginar amb qui fer aliança, jo, per exemple, amb un partit com Ciutadans, no hi tenim res en comú, amb un partit com el PP, doncs tampoc, i amb un partit com el PSOE hauríem d'analitzar amb lupa cada punt. Per tant...
El tripartit el descartarien? Per tant, un tripartit Podem...
No m'atreveixo a dir un no i un sí rotund, perquè, sincerament, jo el que vull és veure el resultat a les urnes, i a partir d'aquí construir. No podem anticipar amb qui faríem aliances i amb qui no, perquè penso que el resultat l'ha de dir la ciutadania, i a més és una cosa complexa, és difícil, i la resposta penso que ha de ser prudent i ens hem d'esperar. Però d'entrada crec que no hi ha cap connexió amb els partits que li dic. No van amb la línia.
Dos punts molt ràpids, ja en la recta final d'aquesta edició especial avui del Mirador de l'Actualitat, a Marta Sibina, número 2 d'En Comú Podem. Quins plantejaments bàsics fan vostès sobre educació, sobretot tenint en compte el que s'ha fet aquests últims 4 anys, i sobre relacions amb l'Església Catòlica i amb les confessions religioses? Com ho veuen vostès?
Com li deia, per exemple, nosaltres amb educació apostem per una educació... per una educació pública, per una educació 100% pública i evidentment destinant el que li deia de drets socials, no? De serveis socials. Ara no s'està fent així i nosaltres volem que tothom tingui accés per igual a l'educació i que apostem per una educació igual que per una sanitat, igual per una tot 100% públic. Això és el que li puc contestar. I així és com ho farem.
I, per exemple, els concerts educatius, vostès estan d'acord que n'hi hagi dintre d'aquesta llibertat educativa?
Sempre i quan es miri bé, no s'exclogui a ningú, i això cal analitzar-ho molt bé. La nostra proposta és educació 100% pública. Això és el que volem destacar.
Molt bé. Doncs bé, i sobre el que són les relacions amb les confessions religioses, vostès són defensors de la llibertat, suposem?
Miri, sobre aquest tema no m'havien preguntat encara mai, i bueno, el nostre programa ara mateix no sabria dir-li ben bé què hi diu, es pot consultar a la web, però en qualsevol cas som gent respectuosa i penso que, no sé, no hi hauria cap mena de... És que no sabria ara...
Cap mena de problema de mantenir l'estatus actual, per exemple, de llibertat religiosa, de... Vaja,
Sí, cadascú...
La presència pública de les creences religioses, també.
Penso que això s'ha de respectar. Ara ja li dic, no... Aquesta pregunta m'agafa...
No es preocupi. Però això és bon senyal. Això vol dir que veuen que el que s'està fent ara ho veuen com a normal.
Sí, nosaltres partim de la base de respectar totes les persones i d'apostar per uns serveis i per tot, que sigui per tothom. Això és el que li puc dir.
Moltes gràcies.
M'acaba el temps.
No hi ha temps per més. Disculpi, perquè això sí que és implacable. Moltes gràcies a Sixto Cadenes, vocal de Societat Civil Catalana, per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Gràcies a tothom.
I bona tarda també, i moltes gràcies a Marta Sibina.
Gràcies.
Que vagi molt bé. No sé si vol demanar el vot, ja que té aquesta oportunitat.
Doncs sí, bueno, jo demano el vot, esclar, per En Comú Podem, però més enllà d'això, que la gent es miri el programa abans de qualsevol cosa, i penso que li agradarà molt. I sí, demano el vot per En Comú Podem.
Com diem a totes les formacions i en sentit neutre, que hi hagi sort i que vagin bé les eleccions.
Moltes gràcies. Fins Moltes gràcies altra. Per convidar-me. Gràcies.
A vostès, bona tarda. Salutacions de tot l'equip del Mirador de l'Actualitat, amb el Mario Ramírez i el Jordi Carretero a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Us anunciem que demà divendres ens acompanyarà en aquest programa a partir d'un quart i mig de vuit, aproximadament, Josep Antoni Duran i Lleida, president d'Unió Democràtica i candidat d'aquesta formació número 1 per Barcelona a aquestes eleccions del 20 de desembre. La setmana vinent també completarem la sèrie de presències de candidats amb els d'altres formacions polítiques. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb el programa Plusvàlua de 8 a 9 del vespre, després Bàsquet al dia, salutacions. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.